Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Si algú ha fet diners amb el llibre Fer diners, és precisament el seu autor, l'economista santcugatenc Teodor Damàs, que gràcies a la popularitat de la seva primera obra ara es pot dedicar a escriure, a facilitar inversions i a gastar, com el títol del seu últim llibre indica. Amb gastar diners, l'economista explica com viure millor gràcies als diners que eventualment puguem haver acumulat. Tot i això, el santcugatenc assegura que, més enllà dels diners i del patrimoni, el llibre parla de qui som, d'on venim i d'on volem anar. A través d'un recorregut per diferents ciutats durant les quatre estacions de l'any, Damàs dissecciona les seves despeses personals i familiars i, de retruc, fa un retrat fidedigne de la seva forma de viure i de pensar. Si parlem de diners i revisant aquest llibre d'aquest santcugatenc, la polèmica està servida, i més si qui en parla repeteix aquelles màximes del capitalisme més individualista de l'estil «si vol, pots». Entre les propostes de l'autor, com les nombroses referències a gastar diners deixant clar, Teodor Damàs va créixer a Sant Cugat i aquesta és també la ciutat que ha escollit per criar-hi els seus tres fills. En definitiva, el santcugatenc considera que, en comparació amb la majoria de ciutats de Catalunya, Sant Cugat és un bon lloc perquè als vostres fills els hi vagi bé a la vida. Això ha volgut dir l'escriptor per poder coronar, doncs, aquesta obra en què fa recomanacions per poder fer despeses i poder guanyar diners gràcies a una bona gestió econòmica dels ingressos. Però aquesta no és l'única proposta que hi ha a l'informatiu matí. Aquest tema que avui podeu ampliar, aquest llibre de Teodor Damàs, a www.cugat.cat. També tenim la crònica política, que us acostem tot seguit. Junts per Catalunya reivindica haver tallat amb el PSOE. Hem dit prou, ha aclamat el secretari general del partit, Jordi Turull, aquest dilluns en un acte a Sant Cugat. El dirigent juntaire considera que l'executiu espanyol no ha complert amb ells i, per extensió, tampoc amb Catalunya. De fet, ha assenyalat l'estat espanyol com a adversari i ha refermat l'aliança amb les forces sobiranistes. Turull ha subratllat la necessitat d'actuar amb mentalitat d'estat. De fet, considera que si abans hi havia motius per la independència, ara n'hi ha més. Hem de dir que l'acte d'aquest dilluns, ha explicat Turull, ha servir per al partit per exposar a la ciutadania les propostes i accions realitzades, no només quan hi ha eleccions. A l'acte també ha intervingut Josep Maria Vallès, que ha assenyalat la mobilitat, l'habitatge i la neteja com els temes que més preocupen la ciutadania. La renovació de la flota de busos, la reclamació per desdoblar la línia del Vallès de Ferrocarrils i el Pla de Voreres són algunes de les propostes que Vallès ha subratllat. També ha insistit en la necessitat que calguin 10 anys d'empadronament a la ciutat per accedir a un habitatge públic. Quan l'alcalde ha intervingut, dos joves del públic han interromput l'acte mostrant cartells on es podia llegir Junts pel Racisme. S'han reivindicat com a membres d'Arran i han fet responsable el partit d'agreujar la crisi habitacional. Vallès els ha dit que podien quedar-se a l'acte i els ha emplaçat a reunir-se per parlar de les seves reivindicacions. Amb dos joves han marxat i l'acte ha continuat amb normalitat. I no deixem el tema de l'habitatge perquè En Comú Podem veu amb preocupació l'enduriment del discurs d'un Junts, diu, que coqueteja amb l'extrema dreta en la polèmica del frau dels empadronaments. Per als comuns, el paper que els juntaires estan adquirint a Sant Cugat està generant un risc de fractura social i de sospita entre veïns i veïnes, quan recorden poder accedir al padró és un dret bàsic. Així de contundent s'ha mostrat aquest dimarts el portaveu municipal d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, en un contacte amb la premsa on ha assegurat que l'equip de govern no ha traslladat cap detall de quines seran les mesures anunciades per l'alcalde perquè la gestió del padró no destapi més irregularitats. També tenim altres temes d'interès. El Consell d'Administració del Grup Catalana Occident ha emès una opinió favorable sobre l'oferta pública d'adquisició voluntària d'Inoxa sobre la totalitat de les accions de l'asseguradora. En un comunicat, després d'haver-se reunit aquest dilluns, el Consell ha donat el vistiplau al preu de l'oferta, tenint en compte, comenta, les opinions raonables dels assessors independents. La cúpula de la companyia, amb seu a Sant Cugat, ha considerat la intenció de la societat de cartera de no fer canvis en l'estratègia del grup català. El Consell de Grup Catalana Occident també ha valorat l'estructura de l'operació que permet als accionistes rebre 49 euros per títol o, alternativament, un canvi d'una participació classe B de nova emissió d'Inoxa per cada 43 de Grup Catalana Occident. I ara abordem la recta final amb un apunt cultural.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4 mesos després d'aquell pregó de Festa Major que va fer esclatar el malestar de les entitats culturals, la plataforma Cultura al Carrer s'ha reunit aquest dilluns amb la tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Cristina Paraire, per abordar les restriccions en l'ús de l'espai públic i els canvis de criteri aplicats en els darrers mesos, segons l'entitat. El col·lectiu, que agrupa 75 entitats i col·lectius i més de 800 persones a títol individual, valora el contacte com un primer pas necessari, però lamenta que l'Ajuntament arribi tard i continuï mostrant desconeixement sobre la realitat de les entitats. Segons la plataforma, el govern ha reconegut haver fet canvis de criteris sense explicacions públiques i haver mostrat una certa sorpresa davant problemàtiques que diuen són àmpliament conegudes. Un dels punts més conflictius continua sent la limitació horària dels actes a partir de les 23 hores que les entitats consideren arbitrària, tot i que Paraire hauria reconegut que hi pot haver cert marge en l'aplicació de la normativa. La plataforma assegura que la resposta municipal ha estat poc esperançadora i reclama un debat més ampli sobre el model cultural de la ciutat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornarem aleshores en punt al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
L'Infopodcast d'avui aborda la literatura amb una òptica pràctica. Parlem de diners, del llibre Fer diners, de la mà del santcugatenc Teodor Damas. L'economista ara podrà dir que ha fet més diners que mai gràcies a la popularitat d'aquesta primera obra, que ara pot permetre que continuï dedicant-se a escriure. Amb Gastar diners, aquest llibre, l'economista explica com viure millor gràcies als nostres ingressos que eventualment puguem haver acumulat. Tot i això, el santcugatenc assegura que més enllà dels diners i el patrimoni, el llibre parla de qui som, d'on venim i d'on volem anar. També parlem de la crònica política de la mà de Junts i en Comú Podem. Un parell de punts per abordar també la crònica més punyent del dia a dia de la nostra ciutat. D'una banda, Junts per Catalunya reivindica haver tallat amb el PSOE, hem dit prou, ha clamat el secretari general del partit, Jordi Turull, en un acte a Sant Cugat. El dirigent juntaire considera que l'executiu espanyol no ha complert amb ells i, per extensió, tampoc amb Catalunya. També va intervenir l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que va posar, doncs, també el dit a l'anafra davant d'alguns pocs assistents que estaven pendents de com valorava el tema de l'habitatge i va exposar el tema dels 10 anys d'empadronament que demana Junts a la ciutat per poder accedir a un habitatge públic i va topar-se doncs amb un acte reivindicatiu protagonitzat per dues persones d'arran que van ostentar cartells on es podia llegir Junts pel racisme. Aquests joves van responsabilitzar el partit d'agreujar la crisi habitacional. I, de fet, parlant d'aquest tema, del conflicte, de la polèmica dels empadronaments, els comuns de Sant Cugat veuen amb preocupació l'enduriment del discurs d'un Junts, diu, que coqueteja amb l'extrema dreta en la polèmica del frau dels empadronaments. Per als comuns, el paper que els juntaires estan adquirint a Sant Cugat està generant un risc de fractura social i de sospita entre veïns i veïnes quan recorden poder accedir al padró és un dret bàsic. Sobre aquest tema, apuntar que es mostrava amb aquestes paraules així de contundent el portaveu municipal Ramon Gutiérrez d'En Comú Podem en un contacte amb la premsa, on ha assegurat que l'equip de govern no ha traslladat cap detall de quines seran les mesures anunciades per l'alcalde perquè la gestió del padró no destapi més irregularitats.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. O a cugat.cat. No hi falteu.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Si algú ha fet diners amb el llibre Fer diners, és precisament el seu autor, l'economista santcugatenc Teodor Damàs, que gràcies a la popularitat de la seva primera obra ara es pot dedicar a escriure, a facilitar inversions i a gastar, com el títol del seu últim llibre indica. Amb Gastar diners, l'economista explica com viure millor gràcies als diners que eventualment puguem haver acumulat. Tot i això, el santcugatenc assegura que, més enllà dels diners i del patrimoni, el llibre parla de qui som, d'on venim i d'on volem anar. A través d'un recorregut per diferents ciutats durant les quatre estacions de l'any, Demas dissecciona les seves despeses personals i familiars i, de retruc, fa un retrat fidedigne de la seva forma de viure i de pensar. Si parlem de diners i revisant aquest llibre d'aquest santcugatenc, la polèmica està servida, i més si qui en parla repeteix aquelles màximes del capitalisme més individualista de l'estil «si vol, pots». Entre les propostes de l'autor, com les nombroses referències a gastar diners deixant clar, Teodor Demas va créixer a Sant Cugat i aquesta és també la ciutat que ha escollit per criar-hi els seus tres fills. En definitiva, el santcugatenc considera que, en comparació amb la majoria de ciutats de Catalunya, Sant Cugat és un bon lloc perquè als vostres fills els hi vagi bé a la vida. Això ha volgut dir l'escriptor per poder coronar, doncs, aquesta obra en què fa recomanacions per poder fer despeses i poder guanyar diners gràcies a una bona gestió econòmica dels ingressos. Però aquesta no és l'única proposta que hi ha a l'informatiu matí. Aquest tema que avui podeu ampliar, aquest llibre de Teodor Demas, a www.cugat.cat. També tenim la crònica política, que us acostem tot seguit. Junts per Catalunya reivindica haver tallat amb el PSOE. Hem dit prou, ha clamat el secretari general del partit, Jordi Turull, aquest dilluns en un acte a Sant Cugat. El dirigent juntaire considera que l'executiu espanyol no ha complert amb ells i, per extensió, tampoc amb Catalunya. De fet, ha assenyalat l'estat espanyol com a adversari i ha refermat l'aliança amb les forces sobiranistes. Turull ha subratllat la necessitat d'actuar amb mentalitat d'estat. De fet, considera que si abans hi havia motius per la independència, ara n'hi ha més. Hem de dir que l'acte d'aquest dilluns, ha explicat Turull, ha servir per al partit per exposar a la ciutadania les propostes i accions realitzades, no només quan hi ha eleccions. A l'acte també ha intervingut Josep Maria Vallès, que ha assenyalat la mobilitat, l'habitatge i la neteja com els temes que més preocupen la ciutadania. La renovació de la flota de busos, la reclamació per desdoblar la línia del Vallès de Ferrocarrils i el Pla de Voreres són algunes de les propostes que Vallès ha subratllat. També ha insistit en la necessitat que calguin 10 anys d'empadronament a la ciutat per accedir a un habitatge públic. Quan l'alcalde ha intervingut, dos joves del públic han interromput l'acte mostrant cartells on es podia llegir Junts pel Racisme. S'han reivindicat com a membres d'Arran i han fet responsable el partit d'agreujar la crisi habitacional. Vallès els ha dit que podien quedar-se a l'acte i els ha emplaçat a reunir-se per parlar de les seves reivindicacions. Amb dos joves han marxat i l'acte ha continuat amb normalitat. I no deixem el tema de l'habitatge perquè en Comú Podem veu amb preocupació l'enduriment del discurs d'un Junts, diu, que coqueteja amb l'extrema dreta en la polèmica del frau dels empadronaments. Per als comuns, el paper que els juntaires estan adquirint a Sant Cugat està generant un risc de fractura social i de sospita entre veïns i veïnes, quan recorden poder accedir al padró és un dret bàsic. Així de contundent s'ha mostrat aquest dimarts el portaveu municipal d'en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, en un contacte amb la premsa on ha assegurat que l'equip de govern no ha traslladat cap detall de quines seran les mesures anunciades per l'alcalde perquè la gestió del padró no destapi més irregularitats. També tenim altres temes d'interès. El Consell d'Administració del Grup Catalana Occident ha emès una opinió favorable sobre l'oferta pública d'adquisició voluntària d'Inoxa sobre la totalitat de les accions de l'asseguradora. En un comunicat, després d'haver-se reunit aquest dilluns, el Consell ha donat el vistiplau al preu de l'oferta, tenint en compte, comenta, les opinions raonables dels assessors independents. La cúpula de la companyia, amb seu a Sant Cugat, ha considerat la intervenció intenció de la societat de cartera de no fer canvis en l'estratègia del grup català. El Consell de Grup Catalana Occident també ha valorat l'estructura de l'operació que permet als accionistes rebre 49 euros per títol o, alternativament, un canvi d'una participació classe B de nova emissió d'Inoxa per cada 43 de Grup Catalana Occident. I ara abordem la recta final amb un apunt cultural.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4 mesos després d'aquell pregó de Festa Major que va fer esclatar el malestar de les entitats culturals, la plataforma Cultura al Carrer s'ha reunit aquest dilluns amb la tinenta d'Alcaldia de Gestió Urbana, Cristina Paraire, per abordar les restriccions en l'ús de l'espai públic i els canvis de criteri aplicats en els darrers mesos, segons l'entitat. El col·lectiu, que agrupa 75 entitats i col·lectius i més de 800 persones a títol individual, valora el contacte com un primer pas necessari, però lamenta que l'Ajuntament arribi tard i continuï mostrant desconeixement sobre la realitat de les entitats. Segons la plataforma, el govern ha reconegut haver fet canvis de criteris sense explicacions públiques i haver mostrat una certa sorpresa davant problemàtiques que diuen són àmpliament conegudes. Un dels punts més conflictius continua sent la limitació horària dels actes a partir de les 23 hores que les entitats consideren arbitrària, tot i que Paraire hauria reconegut que hi pot haver cert marge en l'aplicació de la normativa. La plataforma assegura que la resposta municipal ha estat poc esperançadora i reclama un debat més ampli sobre el model cultural de la ciutat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Doncs amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres tornarem aleshores en punt al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
L'Infopodcast d'avui aborda la literatura amb una òptica pràctica. Parlem de diners, del llibre Fer diners, de la mà del santcugatenc Teodor Damas, l'economista. Ara podrà dir que ha fet més diners que mai gràcies a la popularitat d'aquesta primera obra que ara pot permetre que continuï dedicant-se a escriure. Amb Gastar diners, aquest llibre l'economista explica com viure millor gràcies als nostres ingressos que eventualment puguem haver acumulat. Tot i això, el santcugatenc assegura que més enllà dels diners i el patrimoni, el llibre parla de qui som, d'on venim i d'on volem anar. També parlem de la crònica política de la mà de Junts i en Comú Podem. Un parell de punts per abordar també la crònica més punyent del dia a dia de la nostra ciutat. D'una banda, Junts per Catalunya reivindica haver tallat amb el PSOE, hem dit prou, ha aclamat el secretari general del partit, Jordi Turull, en un acte a Sant Cugat. El dirigent juntaire considera que l'executiu espanyol no ha complert amb ells i, per extensió, tampoc amb Catalunya. També va intervenir l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que va posar, doncs, també el dit a l'anafra davant d'alguns pocs assistents que estaven pendents de com valorava el tema de l'habitatge i va exposar el tema dels 10 anys d'empadronament que demana Junts a la ciutat per poder accedir a un habitatge públic i va topar-se doncs amb un acte reivindicatiu protagonitzat per dues persones d'arran que van ostentar cartells on es podia llegir Junts pel racisme. Aquests joves van responsabilitzar el partit d'agreujar la crisi habitacional. I, de fet, parlant d'aquest tema, del conflicte, de la polèmica dels empadronaments, els comuns de Sant Cugat veuen amb preocupació l'enduriment del discurs d'un Junts, diu, que coqueteja amb l'extrema dreta en la polèmica del frau dels empadronaments. Per als comuns, el paper que els juntaires estan adquirint a Sant Cugat està generant un risc de fractura social i de sospita entre veïns i veïnes quan recorden poder accedir al padró és un dret bàsic. sobre aquest tema, apuntar que es mostrava amb aquestes paraules així de contundent el portaveu municipal Ramon Gutiérrez d'En Comú Podem en un contacte amb la premsa, on ha assegurat que l'equip de govern no ha traslladat cap detall de quines seran les mesures anunciades per l'alcalde perquè la gestió del padró no destapi més irregularitats.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
El teu cor és un tambor. Batega fort. Perquè no coneix la por. El coratge avui pren el teu nom. Ets un lleó, fas del món un lloc millor. Tens la sort entre els teus punys, el foc als ulls. Per tu res és massa lluny, tots els teus camins són plens de llum. Tu tens el do, de la pena en fas cançó. El teu cor és un tambor. Sota els teus peus, ara ja és teu, com també el favor dels déus. La veritat creix en la teva veu. Ets una allau, un guerrer que ens dona pau. I amb la força del teu braç trenes un llaç que ens uneix com mai abans, a bord d'un esperit rebel i audaç. Passa l'acció, els dies de colors. El teu cor és un tambor. El teu cor és un tam, el teu cor és un tam.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Canciones que portan tus dulces caricias y a veces la realidad. Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou servei per atendre amb més agilitat els ajuntaments que reclamen instal·lar càmeres de videovigilància al carrer. El govern vol posar fil a l'agulla a una qüestió que preocupa els consistoris i que suposa sovint una tramitació llarga i feixuga. Per fer-ho, ha reestructurat l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb millores que busquen facilitar els permisos garantint alhora el respecte als drets fonamentals. I tot plegat mentre la darrera enquesta de l'Institut Català Internacional per la Pau indica que prop d'un 65% dels catalans considera que la seguretat ha empitjorat en l'últim any. En parlarem tot seguit d'aquesta qüestió amb Montserrat Iglesias Lucía, que és directora de l'Escola de Seguretat EPSI. Abans, però, repassem la resta de titulars d'aquest dimecres 5 de novembre. Junts i PP bloquegen la regulació dels lloguers de temporada que s'havia de votar avui al ple del Parlament. Demanen un informe al Consell de Garanties Estatutàries i això n'ajorna el debat. Tot plegat mentre la patronal d'apartaments turístics, Apertur, ha denunciat davant del Parlament Europeu que se'ls situï com a responsables de la crisi de l'habitatge. Les associacions de familiars de víctimes de la Dana reclamen responsabilitats penals per al govern de Carlos Mazón en l'obertura de la comissió d'investigació de la tragèdia d'ara fa un any al Congrés. PP i Vox desvien les responsabilitats cap al govern de Pedro Sánchez mentre comencen les converses per al relleu al capdavant de la Generalitat Valenciana. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisarà les dotacions de reg i l'optimització dels cabals ecològics al delta de l'Ebre. Són les estratègies del Pla Hidrològic 2028-2033 que tenen en compte les al·legacions que s'hi han presentat, així com els efectes del canvi climàtic en l'agricultura. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa Susanna Abella, que és portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Per assegurar com a mínim els cultius que ja hi ha avui en dia, no podem continuar ampliant hectàrees de regadiu, no podem ampliar, continuar ampliant dotacions de reg. I per tant, tota iniciativa que vagi en el sentit de reduir aquests dos aspectes creiem que és positiu.
Tot a punt a Igualada per una nova edició del REC, el Festival de Botigues Efímeres de Roba. Les velles fàbriques i adoberies de la capital de l'Anoia es transformen en grans aparadors de moda on les marques de primer nivell hi venen estocs i mostraris a preus únics. I connectarem tot seguit en directe. En esports, el Barça visita el Bruges a les 9 de la nit en la quarta jornada a la Lliga de Campions. Buscarà la tercera victòria per intentar situar-se entre els 8 primers classificats. L'equip ha viatjat sense Christensen, que no ha rebut l'alta mèdica després de ressentir-se de la lesió. Fins al 10 de desembre es poden votar les 85 pel·lícules candidates a endur-se els premis de la 18a edició dels Gaudí. És la xifra més elevada fins ara, amb més de la meitat dels títols en català i una direcció femenina a l'alça. Les seleccionades es coneixeran el 16 de desembre i la gala se celebrarà el 8 de febrer al Gran Teatre del Liceu.
Notícies en xarxa, edició matí.
El govern crea un nou servei per atendre més ràpidament els ajuntaments que reclamen instal·lar càmeres de videovigilància al carrer. Ha reestructurat l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya per respondre als nous reptes derivats, per exemple, del canvi climàtic o de l'increment de riscos. El nou servei és fruit d'aquesta reestructuració. I tot plegat mentre la darrera enquesta de l'Institut Català Internacional per a la Pau indica que prop d'un 65% dels catalans consideren que la seguretat ha empitjorat en l'últim any i més de la meitat dels enquestats veuen delictes com els robatoris o les ocupacions com a fets habituals al seu municipi. La nostra companya Mont Carvajal repassa el pla de l'executiu en aquesta crònica.
Sense aportar cap xifra concreta, el govern assegura que molts ajuntaments demanen instal·lar càmeres de videovigilància als carrers. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, fins ara la tramitació és llarga i feixuga. Per donar servei més ràpidament, el govern tindrà una nova unitat. La portaveu ha dit que les càmeres han millorat la seguretat als municipis que les han provades i ha afegit que és una bona eina perquè no es pot tenir un policia a cada cantonada.
També es fa efectiva la creació d'un nou servei de videovigilància i garantia dels drets a l'espai públic que donarà resposta a l'increment important per part dels ajuntaments de sol·licituds d'instal·lació de càmeres de videovigilància. No podem tenir un agent de seguretat, ni policia local, ni Mossos d'Esquadra a cada cantonada. La instal·lació d'aquestes càmeres de videovigilància s'ha mostrat allà on s'ha instal·lat com un complement que té resultats positius.
D'altra banda, el govern ha aparcat les negociacions per als pressupostos perquè està centrat en negociar el nou model de finançament singular amb el govern central. Segons Paneque, les converses es tenen volgudament amb absoluta discreció per allunyar-se del soroll polític.
Molts ajuntaments catalans també han optat per reforçar la despesa en seguretat. És el cas de Sabadell, que en els pressupostos de l'any que ve incorporen una partida de 22 milions d'euros en seguretat, una de les més grans dels comptes municipals per davant de les inversions en atenció a la dependència o a l'habitatge. El consistori de Marta Ferrés destinarà 2,5 milions d'euros d'aquests diners a col·locar més càmeres de videovigilància als carrers de la ciutat. I l'Ajuntament de Girona i els dos cossos policials han fet un balanç positiu del dispositiu de seguretat de les fires i del punt lila instal·lat a la zona de Barraques. Durant 10 dies, el dispositiu de seguretat ha mobilitzat nombrosos agents repartits tant de dia com de nit. El balanç és de 36 detinguts, 3 denúncies d'agressió sexual i un 30% menys de robatoris violents. Ens ho explica la Natàlia Bonjoc de la Televisió de Girona.
Els agents destaquen que, tot i que el delicte zero no existeix, no s'han registrat incidents greus. L'Ajuntament en fa un balanç positiu i destaca que les fires són segures, contràriament al relat, que asseguren que vol vendre l'extrema dreta o els vídeos que fan alarmisme a xarxes.
Nosaltres creiem que les dades són similars a les d'altres anys i inclús millor que algun any enrere. No hi ha hagut agressions sexuals violentes, no hi ha hagut robatoris amb violència. Nosaltres volem transmetre que Girona i les fires són un lloc segur. Qui digui el contrari, és, sabem que ve d'un relat interessat per afavorir partits d'extrema dreta.
El delicte zero no el garantirem mai. Baralles n'hi ha hagut, sí. Però també vull aclarir de que han sigut baralles on tant Mossos d'Esquadra com nosaltres hi hem intervingut al moment.
Entre els 36 detinguts n'hi ha dos per agressió sexual i una tercera denúncia que la policia està investigant.
Totes elles sense violència i sense intimidació i, evidentment, sense penetració.
El punt lila nocturn tanca també amb un balanç positiu. Durant les fires hi ha hagut més de 6.000 persones que s'hi han apropat i s'han dut a terme 8 intervencions, entre les quals hi ha les 3 denúncies per agressió sexual.
Del deteriorament de la percepció ciutadana sobre la seguretat, de l'increment de sol·licituds, instal·lacions de càmeres de videovigilància i de la reestructuració anunciada al Departament d'Interior per fer front a aquesta nova dinàmica, en volem parlar, en volem recollir valoracions i ho fem en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, que és la directora de l'escola EPSI, que és l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB. Senyora Iglesias Lucía, molt bon dia, gràcies per atendre el Notícies en Xarxa.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Què és el que hi veu vostè a darrere d'aquest increment per part dels consistoris d'arreu de Catalunya d'instal·lar càmeres de videovigilància als seus carrers?
És una tendència en matèria de seguretat. És a dir, al final, el que hem passat de tenir càmeres des d'un punt de vista reactiu, és a dir, intentar, una vegada s'havia comès un delicte, anar a aquelles càmeres per intentar detenir el presumpte delinqüent, és una tendència que actualment s'està donant en matèria de seguretat, que estem creant entorns de seguretat tecnològics. És a dir, tot el que són videocàmeres, però també drons, i tota l'anàlisi de dades, al final és una moda que ha arribat per quedar-se i que serà els nous models de seguretat de cara al futur. Per tant, és una qüestió tècnica i de millorar la seguretat el que valeria aquesta aposta per la videovigilància. Sí que és cert que, a més, la tendència ens demostra que la videovigilància no només serà reactiva, sinó que l'objectiu és que arribi a ser predictiva. És a dir, que arribin a detectar moviments sospitosos, bosses sospitoses que estiguin al carrer, per poder, en aquest cas, organitzar els dispositius de seguretat que tinguem, perquè mantingueu a la policia, i poder adreçar-los en aquells llocs on les anàlisis d'aquelles imatges ens diuen que pot passar alguna cosa. Per tant, la utilització i l'augment d'aquestes videocàmeres respondria a un model de seguretat que s'implementarà i que s'està implementant, que és un model de seguretat, entorns de seguretat tecnològics i intel·ligents, perquè la finalitat d'utilitzar aquestes eines tecnològiques és obtenir més informació i, per tant, utilitzar els nostres recursos de la manera més eficient amb l'objectiu de prevenir tot el que sigui la delinqüència. I juntament amb aquesta visió preventiva continuarà la reactiva, lògicament, que serà fer servir aquelles captacions d'imatges doncs, per poder detenir de manera més eficaç els presumptes delinqüents.
Ha parlat vostè també de tendència, de moda, però aquesta tendència s'ha demostrat que és més eficaç que d'altres metodologies que s'han fet servir fins ara per evitar la delinqüència?
No, al final el que hem de tenir en compte és que una eina sola no ens resoldrà el problema. És a dir, al final el que hem de tenir és el conjunt de l'ecosistema de seguretat, perquè al final si tu poses una videocàmera en un lloc on no és necessari no ens aportarà cap informació. Per tant, sempre diem, totes les eines, com pot ser una videocàmera, també la llum de l'exterior, però també, lògicament, els nostres forces i cossos de seguretat. Al final, totes les eines les hem d'organitzar de manera coordinada per obtenir el millor resultat. Per tant, si vostè em diu la videovigilància en si mateixa és una bona eina per prevenir alguns delictes, li puc afirmar. Alguns tipus de delictes, sí. Quins? Els que són per oportunitat. És a dir, hi ha uns tipus de delinqüents que actuen perquè en aquell moment ells estan motivats per delinquir, hi ha un objecte interessant per actuar, per delinquir, i noten que no hi ha vigilància. Clar, aleshores actuen. Què passa? Quan veuen aquesta videovigilància, aquest tercer factor, que és, per dir-ho així, els tres requisits per delinquir per oportunitat, decau. I al decaure, decauen les oportunitats de fer aquella delinqüència. Això què significa? Que ha acabat amb aquell delinqüent? No, perquè també el traslladem. És a dir, ha tret l'oportunitat en aquell carrer concret, però anirà a un altre carrer. I sí que és cert que, per exemple, en tot el que és la delinqüència organitzada, des del punt de vista professional que analitzen els entorns per poder delinquir, les videocàmeres aquí tenen menys impacte, perquè al final utilitzen eines per evitar que siguin detectats per aquestes.
Doncs a Montserrat Iglesias, Lucía, que és directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos parlat avui al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Notícies en Xarxa. Connectats al territori.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu revisar les dotacions de reg i fer petits ajustos al cabal ecològic del riu Ebre en el futur Pla Hidrològic 2028-2033. S'incorporaran la cinquantena d'al·legacions rebudes sobre l'ús de l'aigua de reg i no hi haurà més volum d'aigua, sinó una reassignació dels recursos ja existents. Susanna Abella, que és portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, celebra que es revisi la quantitat d'aigua dedicada al reg per d'aquesta manera protegir el riu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
És una obvietat que cal reduir les dotacions de reg i que cal reduir les hectàrees de regadiu perquè, com ja es va veure el 2023, no hi ha aigua per a tot el que es vol fer i, per tant, per assegurar com a mínim els cultius que ja hi ha avui en dia, no podem continuar ampliant hectàrees de regadiu, no podem continuar ampliant dotacions de reg i, per tant, tota iniciativa que vagi en el sentit de reduir aquests dos aspectes creiem que és positiu.
Barcelona ha començat una prova pilot amb un autobús autònom que integra tecnologia per a una conducció totalment automatitzada i sense conductor. El vehicle ha començat a circular aquest dilluns per Montjuïc en un primer test que s'allargarà durant 10 dies i que s'està fent amb un conductor de seguretat que pugui fer-se càrrec de qualsevol imprevist durant el trajecte. És una informació del Josep Bassas, de BTV.
És un autobús una mica més petit, però de dimensions similars als de la resta de TMB. Hi caben 52 persones i la gran diferència és que la conducció és autònoma. Hi ha un conductor a bord perquè la normativa europea ho reclama, però no fa res, no prem l'accelerador, no frena i no gira el volant. El vehicle es mou sol gràcies a una tecnologia puntera. Està equipat amb diversos radars, càmeres que detecten persones i semàfors i cada cantonada del bus està coberta per almenys 3 sensors.
Un conductor humano, per exemple,
o si está mirando un retrovisor, pues no está prestando atención durante unas fracciones de segundos a lo que pasa a la derecha.
De moment, el primer bus autònom de TMB circula en proves per Montjuïc, entre les piscines municipals i l'estadi olímpic, i tothom que vulgui pot provar-lo fins al 14 de novembre. És una prova pilot per mirar si en un futur els busos de Barcelona podrien circular sense conductor. En països com Noruega, Suècia i Alemanya ja tenen autobusos autònoms com aquest, supervisats per un conductor, que circulen en línies regulars amb passatgers.
Avui acaba un dels principals esdeveniments gastronòmics a Catalunya, el Fòrum Gastronòmic Barcelona. El sector de la restauració s'ha donat cita i n'ha fet balanç aquests dies al Fòrum, que també ha donat espai a les tendències de futur. La filosofia al voltant del menjar ha pivotat la majoria de les ponències i intervencions d'experts. Els nostres companys Jofre Alsina i Anna Ruiz són a Fira de Barcelona. Anna, bon dia, com anirà la cloenda d'aquest fòrum?
Bon dia, Thais. És la cinquena vegada que Barcelona serveix d'aparador a aquest fòrum gastronòmic i en Pep Palau, ell és el director de continguts del fòrum. Pep, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Volem conèixer quines són les xifres que acompanyen aquesta edició, perquè avui tanca amb la participació de 400 empreses, però n'hi ha més dades.
Sí, 400 empreses són les que estan a la fira, però hi ha més dades, sobretot les que tenen a veure amb activitats. Hi ha hagut més de 180 activitats. D'aquestes 180 activitats, doncs, hi ha un nombre de cuineres i cuiners que passa la vuitantena i d'entre ells, doncs, n'hi ha 52 amb estrelles Michelin. Per tant, són xifres absolutament contundents, no? D'aquestes estrelles Michelin, val a dir que hi ha els 5 restaurants catalans amb 3 estrelles Michelin que han participat al fòrum. És la primera vegada que participen tots 5 en un mateix esdeveniment i en el fòrum, per descomptat, amb Ferran Adrià, que està ja fora de les estrelles, diguem-ne, que és el que va obrir amb una conferència magistral, doncs, que va deixar a boca badat a tothom, no?
Llavors ha estat l'edició del Fòrum de les Estrelles, però els petits i els mitjans restaurants també han tingut protagonisme i una cabuda molt especial en aquesta edició.
Els petits sempre tenen cabuda al fòrum. El fòrum té sempre aquesta sensibilitat, doncs, no només amb els petits del món de la cuina, amb els petits del món de la producció agroalimentària també. El fòrum sempre hi ha un grapat de petits productors. Entre aquestes 400 empreses que dic, n'hi ha moltes que són de la petita producció agroalimentària, i sempre, doncs, tenim en compte que hi ha d'haver aquests caps de cartell, que són els de les estrelles, però després hi ha tots aquests restaurants que pugen, que avui són petits però que demà potser seran grans, i que al final, doncs, conformen aquest moviment que nosaltres, doncs, en aquesta ocasió n'hem dit de nova cuina catalana, que són els que estan donant sentit, consistència, cohesió en aquesta edició del fòrum.
La nova cuina catalana, que seria el gran titular amb el qual tancar aquesta edició del Fòrum Gastronòmic, però tampoc hem d'oblidar la dimensió social de l'alimentació, que també ha tingut cabuda.
En el fòrum sempre té cabuda la dimensió social. La nostra sensibilitat amb el món és gran. Pensem que no es pot parlar d'alimentació sense mirar el món en què vivim, i a prova d'això, doncs, és que un dels eixos temàtics del Fòrum Lab en aquesta edició van ser la cuina de les grans col·lectivitats, aquest gran gegant que viu a les fosques, no?, en el món de l'alimentació, i que, doncs, va permetre que el dilluns al matí, durant tot el matí, es parlés, doncs, de què passa amb la cuina de les grans col·lectivitats, que al final és on menja més gent cada dia, no? Com qui parla de la cuina de les grans col·lectivitats, doncs, parlem de diferents accions que fem en pro de la sostenibilitat, sempre anat amb nosaltres, forma part de l'ADN del fòrum.
Pep Palau, director de continguts del Fòrum Gastronòmic, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Thais, recordem, tanca avui aquesta nova edició del fòrum i ens han assegurat que, tot i que en aquests moments la tranquil·litat és la tònica predominant, d'aquí uns minuts, d'aquí una estona, estarà ple de restauradors, de regents de bars, de restaurants, d'estudiants que ompliran aquest enorme passadís amb el qual avui tancarà aquesta nova edició del Fòrum Gastronòmic.
Anna Ruiz, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. I des d'avui fins dissabte, el barri del Rec d'Igualada torna a acollir el Festival de Botigues Efímeres de Roba. Enguany el lema Un dia és un dia busca fer una invitació a viure el festival com una experiència de compra, però també d'oci i cultura. Anem cap a Igualada, allà hi són els companys Marta Ripollès i Sergi Lladó de Canal Taronja Noia. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia. Tot a punt per viure una nova edició del Festival Rec.0. A partir de les 10 del matí s'obriran aquestes adoberies i començaran 4 dies de festival. Clara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un festival que enguany busca fer una acció reivindicativa. És una de les novetats. Hi haurà una ocupació simbòlica en el marc d'aquest rec.
Sí, de fet, el festival, el motiu de ser des de l'any 2019 que es va iniciar reivindicar el barri, no? I durant tots aquests anys, de moment, el barri segueix igual, no hi ha hagut cap canvi d'usos, les activitats que es poden fer són restringides i hi ha molts metres d'adoberies buits. Llavors nosaltres fem una ocupació artística, una acció simbòlica, una performance, no?, amb un dels espais del REC, on per demostrar, no?, les possibilitats que hi ha i com de bé podria ser que aquests espais estiguin ocupats.
És una de les moltes accions i activitats que es duran a terme fins dissabte, però és que, clar, el REC és moda, un centenar de marques que tindrem de nou en tot aquest barri igualadí i algunes que en els 16 anys del REC aterren per primera vegada, algunes de molt grosses de Catalunya.
Sí, de fet, tenim novetats aquesta edició en quant a marques. Sempre intentem fer aquesta rotació i anar-ne afegint de noves. Aquesta edició a Terra Brownie, per exemple, la marca catalana. Tenim tous amb moda infantil. Tenim tota una pop-up d'anar que ve de la mà de l'empresa Base. Després també tenim Camper de la mà de Tascón i bé, altres noves incorporacions que se sumen a tot aquest gruix d'empreses i marques de moda catalana i també conegudes internacionalment.
De fet, si no m'equivoco, un 80% de la petjada que hi haurà aquests dies a Igualada són marques d'aquí, de Catalunya.
Exactament, el 80% de les marques que tenim aquí és moda catalana, empreses del territori, marques del territori i també molt dissenyador emergent, artesans i això que se sumen a grans firmes com són Nike, Levi's, Adidas, Múnich, que també són presents al REC.
Però escolta, també hi ha lloc, per exemple, per les food trucks, també la gastronomia, aquesta que estem veient ara, per exemple, ens ve d'Aragó, al final el REC va molt més enllà de la moda, sinó que hi ha també aquesta aposta per la gastronomia i també per la cultura aquests 4 dies.
Exactament, la gastronomia és un punt fort al REC, tenim 42 punts de restauració, podríem dir que és com un festival paral·lel de gastronomia al REC, a la cuina de carrer, és molt variada, és de proximitat, és de superqualitat i és això, pots trobar totes les opcions que tu vulguis, cuina italiana, cuina catalana, cuina de tot, pots trobar-hi de tot. I després tota la proposta cultural que tenim és una extensa agenda d'activitats culturals, totes elles gratuïtes que passen des de concerts, DJs, dansa, tallers, cates de vins, taller de customitzar roba. Bé, és molt ampli, la veritat.
Hem de viure el REC, Clara, moltes gràcies. Doncs ja ho saben, ja està en marxa aquesta nova edició del REC de tardor i hivern que poden disfrutar fins aquest dissabte a Igualada perquè un dia és un dia.
Vuit minuts perquè siguin les 9:00 del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. El Barça visita el Bruges en la quarta jornada de la Lliga de Campions.
Sí, a partir de les 9 de la nit, en l'horari habitual. Els blaugranes buscaran la tercera victòria a la màxima competició europea per tal d'intentar situar-se entre els 8 primers classificats. L'equip ha viatjat sense Christensen, que no ha rebut l'alta mèdica després de ressentir-se de les molèsties físiques que l'han mantingut de baixa els darrers partits. Tampoc són a la convocatòria ni Joan Garcia en procés de recuperació. Després de la millora de la imatge de l'equip en la victòria contra l'Elx, Robert Lewandowski confia en que també es consolidarà la recuperació en els resultats.
Tenemos ganas, queremos siempre jugar bueno, tenemos siempre ganar partido, pero hay momento que en fútbol tienes que de igual cómo, pero ganar un partido. Yo espero que tenemos todos los jugadores en el equipo, en el campo y podemos jugar lo mejor que tenemos. Y al final estoy seguro que volvemos a nuestra forma top y jugamos mucho mejor.
El partit entre la selecció catalana i la de Palestina es disputarà finalment a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 18 de novembre, a 6:45. Tot i els dubtes en les darreres hores per l'elevat cost que suposa l'ús de la instal·lació, la Federació Catalana de Futbol ha confirmat que no hi haurà canvi d'escenari. D'aquí a una setmana s'anunciarà la llista de convocats, mentre que la informació sobre la venda d'entrades es farà pública en els propers dies. Victòries del Badalona Women i de l'Espanyol als vuitens de final de la Copa de la Reina. Les badalonines es van imposar a l'Osasuna per un còmode 0-3 amb gols de Lorena Navarro i Paula Sánchez a la primera part i un altre d'Irina Uribe a la represa. Per la seva banda, les blanquiblaves van superar el València per 1-2 amb dos gols de Cristina Baudet. El decisiu va arribar en el tram final del partit.
A raíz del gol hemos estado bien, luego se nos ha complicado un poquito, pero bueno, creo que hemos hecho muy buen esfuerzo todas y nos merecíamos pasar. Sí, la verdad es que tenía muchísimas ganas de jugar, Yo sentía que volví a ser pequeña, que volví a disfrutar y la verdad que estoy muy, muy contenta por el partido que me ha salido, pero sobre todo por el esfuerzo del equipo y seguir sumando, que es lo que quiero hacer.
Avui serà el torn de l'Europa, que rep el Nou Sardenya al Dux Logroño de la Lliga F a partir de les 7 de la tarda. Les gracienques arriben amb mala dinàmica, cueres a la Lliga amb només un triomf en 8 jornades. L'equip de La Rioja, però, també ha fet un mal inici amb un punt sumat dels 27 disputats. Malgrat els mals resultats, l'entrenadora de les escapulades, Nani Aces, diu que l'equip arriba preparat per superar l'eliminatòria.
Crec que tenim la sort, i tocaré fusta, però tenim la sort de que no estem tenint lesions i que és veritat que les tenim a totes disponibles. Al final, lo de demà és un premi a la bona temporada de l'any passat. És un regal que ens arriba en un moment que jo crec que anímicament l'equip ho necessita i que al final l'han de gaudir. Per mi s'ho mereixen les jugadores per l'esforç que estan fent.
I en bàsquet, l'Espart Girona vol seguir invicta a l'Eurolliga amb un nou triomf, el cinquè en la visita del Praga. Després de superar les txeques a la seva pista, les de Roberto Íñiguez volen tornar a guanyar les vigents campiones ara a Fontajau. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Jordi Padilla.
Després de la primera derrota de la temporada aquest darrer cap de setmana de l'Espart Girona a la pista del Saragossa, les gironines hauran de passar pàgina ràpidament amb la visita del Praga, les campiones d'Europa, aquest dimecres a Fontajau. En un enfrontament on amb una victòria les de Roberto Íñiguez certificaria la primera plaça de grup, intentaran repetir el gran partit que van fer a la capital txeca fa just 3 setmanes, on es van imposar per 15 punts. Aquestes són les paraules de l'entrenador vitorià abans del maig.
Sobretot crec que Praga és un rival molt necessitat. Molt necessitat. O sea, a les altures que estem, ells no poden venir a Girona i perdre el partit. Se quedarien amb 2 victòries. És un equip fet per a màxim... objectius màxims.
Amb l'enfrontament contra el Praga i el d'aquest proper divendres davant el Leganés, el conjunt gironí pot arribar a la primera aturada de seleccions amb molt bones sensacions, després d'un inici de curs carregat de partits.
Doncs aquest partit entre l'Unis Girona i el Praga a 8:15 a Fontajau.
Gràcies, Cristina, que vagi bé.
Fins demà.
Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà amb més informació. Bon dia.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa és així, verà.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de la llanterna màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.